Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. En una setmana en què coneixíem el descens en el nombre d'aturats a la comarca, es concretava també la reducció de la plantilla del Consell Comarcal del Priorat, amb algunes conseqüències ja, i es posava fi als contractes dels darrers treballadors de l'empresa Falbar. Són tres de les notícies que us tenim preparades per al dia d'avui, notícies de clar contrast. Podríem dir que la reducció de l'atur és una bona notícia, però ho hauríem d'agafar amb pinces perquè aquest descens no ha d'amagar que més de 600 persones de la comarca es troben en situació d'atur, una cinquantena més que al març de 2011 i més del doble respecte a fa 5 anys. Com dèiem, d'aquestes notícies en parlarem avui. Us donem més detalls d'aquestes i altres en titulars. Comencem! La reestructuració del Consell Comarcal del Priorat provoca els primers debats sobre quina afectació tindran els serveis que es presten. La dinamització turística obre el primer debat, amb la inquietud del sector privat, que demana al Consell que no deixi perdre el que s'ha assolit. En sentirem els diversos punts de vista. Després de 5 mesos a l'alça, el nombre d'aturats al Priorat va davallar durant el març en 14 persones, seguint la tendència registrada a tot Catalunya. No obstant, la xifra de persones sense feina a la comarca es manté per sobre dels 620, prop d'una cinquantena més que ara fa un any. L'objectiu d'assolir l'estat propi busca una majoria social favorable de la mà de diversos moviments com l'Assemblea Nacional Catalana i a nivell comarcal, Priorat per la Independència i Porrera per la Independència. Sentirem quin és el seu full de ruta. Després que l'any passat la manca de finançament impliqués ajornar els Jocs Florals de Torroja, enguany sí que es podrà celebrar la 34a edició d'aquests guardons literaris que atorga el Centre Cultural i Recreatiu La Unió. Escoltarem el seu president, Joaquim Perí. En esports veurem com arriben els equips comarcals en competició a la jornada de descans d'aquest cap de setmana. També sabrem què els espera en aquest darrer tram de les respectives lligues. El Consell Comarcal del Priorat va aprovar dimecres la relació de llocs de treball i la plantilla, que, com us hem informat, es veurà reduïda en 7 persones. De l'afectació que això pugui tenir en els serveis que es presten des de l'ens comarcal, se'n va obrir el debat. Aquest s'ha centrat principalment en què passa amb la dinamització turística, ja que una de les àrees afectades per la reestructuració és precisament aquesta. Des de l'Associació de Petits Hotels i Cases Rurals del Priorat, ja han fet arribar al president del Consell i al conseller comarcal de Turisme la seva preocupació. Sentim Isabel Vilà, tresorera de l'associació.
El que els demanem al Consell és que tota la feina que s'ha fet amb el pla de foment d'aquests anys passats, la web, les vies, tot això ara no caigui, no es perdi tota aquesta feina feta. Llavors, el que tenim una mica de por és el fet de que si el personal passa a ser a la meitat, si els recursos es retallen per tot arreu, vull dir, aquest motor, tot això que s'ha engegat fins ara, tornem a caure en allò de que, bueno, de que no hi hagi mapes, de que no hi hagi informació per donar al turista, que no hi hagi activitat. I nosaltres, d'alguna manera, ja vam expressar que estem a favor de cofinançar. De fet, l'associació ho han fet amb els mapes que s'estan donant ara a l'Oficina de Turisme i que estem oberts a cofinançar, perquè pensem que en una època de crisi hem d'anar tots colze a colze i seguir treballant, no es pot aturar la cosa.
Per la seva part, el president del Consell afirma que l'àrea de promoció econòmica, de la qual en depèn turisme, no té ingressos previstos per a enguany. Afirma que seguiran insistint a la Generalitat, però també en la via del cofinançament. Sentim César López.
La posició del Consell és no tancar-se amb això, però bueno, com s'ha dit aquí al ple, no hi ha cap ingrés de la Generalitat, que és la que ens ha d'ingressar, llavors no podem pagar-ho. I com que no es pot pagar, hem de prescindir de la dinamització. Això vol dir que ara, com ha dit el gerent, que d'aquí un mes tenim la visita de la directora general de Turisme, si arribem a un acord, amb un contracte programa, etc., doncs se pot tornar a dinamitzar el turisme i el que sigui. Però el que sí que adelanto ara, que tota la part comercial del turisme hi ha de cofinanciar, o sigui, hi ha de participar amb bastanta quantitat.
Per la seva part, l'oposició al Consell Comarcal del Priorat, del grup de CiU, creu que és qüestió de prioritzar i afegeix que Joventut, un altre dels serveis afectats, també s'hagués hagut de tenir en més consideració. Escoltem Cori Montlleó, del grup de CiU.
Nosaltres creiem que el turisme és una de les principals fonts de desenvolupament d'aquesta comarca nostra, com és la comarca del Priorat, que s'ha apostat molt fortament a través de les pròpies i específiques entitats i associacions que ho han volgut tirar endavant i que també s'hi ha apostat des del Consell Comarcal. Vull dir, ha estat una despesa important durant anys aquesta aposta decidida pel turisme. Clar, amb aquesta requalificació de llocs de treball, doncs nosaltres entenem que potser hauríem de prioritzar altres temes que no afectessin tan directament amb aquest servei que es dona a les persones i de manera indirecta doncs, al públic en general. No? I també dèiem doncs, que una aposta decidida pels joves i que sembla que també hi havia una reducció en el servei de joventut perquè de fet és allà on comença el món de l'emprenedoria i entenem que són eixos bàsics de desenvolupament.
Per tancar aquesta notícia, apuntem que l'oficina d'atenció turística abandona després de Setmana Santa el Castell del Vi. S'ubicarà a la seu del Consell Comarcal. Seguim amb el Consell Comarcal del Priorat, ja que en el ple de dimecres es va aprovar el pressupost per al 2012, inferior al de 2011. En el capítol d'ingressos, si el 2011 va ser de 5.292.000 euros, el 2012 serà de 4.387.000 euros, és a dir, les previsions d'ingressos de la institució per a l'exercici d'enguany es redueixen en 905.000 euros. I és que alguns dels convenis que la Generalitat manté amb el Consell del Priorat veuran enguany reduïda la seva dotació. Per exemple, el 31% en el cas d'habitatge, el 27% en el cas de joventut i el 100% en programes com ara Inicia per a la creació d'empreses. Segons l'ens comarcal, la situació encara és més greu si a la davallada d'ingressos d'enguany se li sumen els descensos acumulats durant els anteriors. A tall d'exemple posen la partida econòmica corresponent al Fons de Cooperació Local, que el Consell Comarcal rep periòdicament i que és bàsica per al seu funcionament quotidià. Aquesta es va veure reduïda en un 7% el 2011 i la previsió és que davalli un 5% més aquest 2012. Segons l'ens comarcal, aquesta circumstància deixa encara menys marge de maniobra a una administració que no té capacitat de generar ingressos propis mitjançant taxes o impostos. Canviant de tema, dimecres es va viure un dels últims capítols, per no dir l'últim, de la Falbar, després que la direcció de l'empresa i els treballadors es reunissin i es rubriquessin les liquidacions de contracte. D'aquestes liquidacions, els treballadors n'haurien cobrat ja la meitat, a l'espera que l'empresa acabi abonant la part restant. D'altra banda, l'advocada dels treballadors va informar en una reunió prèvia que tramitarà i seguirà el procés per al cobrament de la part que ha d'assumir Fogasa, el Fons de Garantia Salarial. Segons es va informar als treballadors, la percepció d'aquests diners podria trigar prop d'un any i mig. Com dèiem, amb la liquidació dels contractes dels treballadors, es liquida també una empresa que ha format part de la història de Falset. Va començar a operar l'any 1962 i va arribar a tenir més de 370 empleats. Tornem als titulars. Després de 5 mesos a l'alça, el nombre d'aturats al Priorat va davallar durant el març en 14 persones, seguint la tendència registrada a tot Catalunya. La xifra de persones sense feina a la comarca es manté, però, per sobre dels 620, el que són prop d'una cinquantena més que ara fa un any. El descens de l'atur s'ha notat en els serveis, que tot i així continua plegant la meitat dels aturats del Priorat. Pel que fa a la durada de la demanda, un 35% de les persones sense feina fa més d'un any que són a l'atur. Aquestes són, segons un estudi, les que tenen més dificultats per retornar al mercat laboral. Segons aquest estudi, una persona que fa menys d'un any que és a l'atur té el triple de probabilitats de trobar feina que una altra que en fa més d'un any que no accedeix a un lloc de treball. Per últim, destaquem que els aturats que fa menys de 6 mesos que van perdre la feina en són la meitat a la comarca, una xifra que posa de manifest la pèrdua de llocs de treball dels darrers mesos, en què el nombre d'aturats ha crescut prop d'un 20%. Apuntem finalment que a la Ribera d'Ebre també s'ha registrat un descens en el nombre de persones sense feina, que arriba a les 1.670, unes 250 més que a març de 2011. La Diputació de Tarragona ha informat aquesta setmana als ajuntaments del Camp de Tarragona dels projectes d'ajut als municipis que està duent a terme, com el Pla d'Acció Municipal o el Pla Extraordinari d'Assistència Financera, fruit del conveni entre les Diputacions i la Generalitat. Del primer, el PAM se'n traduirà un ajut per al 2012 d'uns 11 milions d'euros i que està previst que arribi a un import global d'uns 50 milions en el quadrienni 2013-2016. Pel que fa al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local, es regulen les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita el pagament de l'import de crèdits concedits per la Generalitat als ajuntaments. D'altra banda, conscient de la situació de crisi actual, la Diputació augmentarà l'import de les bestretes de l'IBI i l'IAE fins al 90%, en comptes del 75% que avançava fins ara, per tal d'augmentar la tresoreria dels ajuntaments. Així mateix, també s'ha informat que s'incorporaran bestretes d'altres tributs. Tornem a la comarca perquè dissabte passat es van presentar a Pradell l'Assemblea Nacional Catalana i Priorat per la Independència, que n'és la seva extensió a nivell comarcal. L'objectiu d'aquests moviments transversals i no partidistes, sorgits en part arran de les consultes sobiranistes, és caminar cap a l'estat propi. I el primer pas és obtenir un suport de base, tant de persones a títol individual com d'entitats. Per aquest motiu, s'han fixat ja un full de ruta. Sentim Mònica Rull, membre de Priorat per la Independència.
Hem començat a encetar una mica el que són presentacions per pobles. Us hem fet una mena de calendari i anem poble per poble presentant una mica les idees de l'assemblea i què és on volem arribar, que tothom ho té molt clar, no? Això seria una mica el primer pas. El segon pas és parlar amb tot el que són associacions, perquè una mica la base d'això és la societat, no? O sigui, és la gent. Llavors, el que volem fer és parlar amb totes les entitats i proposar que també s'adhereixin, no?, a aquest moviment, una mica que sigui realment una cosa social, que sigui del poble. I com a últim pas, demana a tots els ajuntaments, que aquest seria un tercer pas, que s'adhereixin als municipis per la independència.
Com dèiem, aquests moviments per l'estat català propi tenen l'origen en les consultes sobiranistes, en l'horitzó donar-los-hi continuïtat per en un altre escenari que impliqui una nova reflexió.
El que volem ara és que realment això ho acabi, les consultes aquestes les acabin promovent els propis ajuntaments. Ara, la xifra no sé exacta, però crec que hi ha, no sé, són 400 municipis que estan adherits als municipis per la independència. Clar, a Catalunya n'hi ha 900 i pico. Si aconseguim que tots s'adhereixin, o la immensa majoria, hi arribarà un dia que es decidirà entre tots els ajuntaments que es farà un dia per la consulta. I tots els municipis de tot Catalunya farem un dia una consulta. O sigui, realment serà una consulta de tot el poble. I per tot el poble. Llavors, bueno, jo crec que el Parlament alguna cosa haurà de fer, no? O la gent, suposo que si hi ha els 900 municipis de Catalunya que un dia tots junts decideixen fer una consulta per un únic tema, jo crec que això la gent haurà de reflexionar els d'aquí i els de fora d'aquí.
Apuntem també que el passat diumenge es va presentar Porrera per la Independència, un col·lectiu local dins l'Assemblea Nacional Catalana que també busca avançar cap a una majoria social en favor de l'estat propi. El Departament d'Agricultura ha plantejat i acordat amb la Llotja de Reus i amb representants d'Unió de Pagesos i del sector de productors diversos acords per intentar contribuir a la millora de la situació dels preus de l'avellana. Després de reunions bilaterals per plantejar alternatives als conflictes en relació als preus que s'han produït durant els darrers mesos i que us hem explicat a Ràdio Falset, s'ha arribat als següents acords. D'una banda, constituir la taula de preus de l'avellana, que estarà integrada per 3 representants dels productors, 3 del sector comercial o compradors, 2 del sector de les cooperatives, 1 de la llotja i un tècnic expert del Departament d'Agricultura en qualitat d'observador. De l'altra, el procés de constitució de la taula de preus el coordinarà la llotja de Reus sota la supervisió del Departament. Finalment, Agricultura col·laborarà a través del gabinet tècnic en donar suport a la llotja per millorar la informació setmanal que elabora la pròpia llotja i que es posa a disposició del sector sobre els preus dels mercats internacionals de l'avellana. Obrim plana cultural després que l'any passat la manca de finançament impliqués l'ajornament dels Jocs Florals de Torroja, enguany sí que es podrà celebrar la 34a edició d'aquests guardons literaris que atorga el Centre Cultural i Recreatiu La Unió. Aquest cop s'han aconseguit moltes petites col·laboracions econòmiques que permeten tirar endavant els premis. Sentim el president de la Unió, Joaquim Perí.
Sí, hem treballant-ho, suposo que ens en sortirem, arribarem al límit que nosaltres pensàvem, sempre tinguent en compte que reduïm el pressupost amb extres, diríem. D'aquesta manera hem pogut sortir perquè el que no volíem és deixar córrer, perquè quan ho deixes córrer un parell d'anys que pot ser el possible que no es tornin a fer. I llavors vam quedar un any, vam mirar tal com estava tot, vam potser conscienciar la gent de què es tenia que tirar endavant i d'aquesta manera és el que hem tornat a convocar-ho.
Tot i que el ritme de recepció d'originals no és gaire alt, des del Centre Cultural i Recreatiu confien que els escriptors no s'hagin refredat amb l'ajornament de l'any passat. El termini de presentació d'obres finalitza el 26 d'abril per a totes les categories que integren els Jocs Florals, en total 6.
Premis ordinaris que foren la flor natural, l'englantina d'or i la viola d'argent. Això són els premis ordinaris dels Jocs Florals i els que comporten l'existència dels Jocs Florals. Llavors, a més, se convoca una sèrie de premis extraordinaris. Aquests premis extraordinaris poden ser el premi Marcel Sentís, que és una narració curta, el premi Jaume Rebull Cabré, que és recerca històrica, que hi ha hagut dir que, si es pot, en quatre publiquen els treballs i han sortit llibres francament importants. I llavors hi ha el que diríem pels més jovens, infantil i juvenil, que és el Premi Montsant. Aquests són els premis extraordinaris. O sigui, en total hi ha 6 premis convocats en 2 categories, 3 i 3. Premis ordinaris 3 i premis extraordinaris 3.
L'entrega de premis de la 34a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat serà el proper 12 de maig. Les proves realitzades als alumnes de quart d'ESO catalans per avaluar el seu nivell ha posat de manifest que les matemàtiques és la matèria que més cal reforçar. La puntuació mitjana ha estat de 64 punts, la més baixa de totes. Aquesta avaluació ha constatat també que, per contra, el nivell d'assoliment de la llengua castellana és alt, així com també en llengua catalana. En canvi, al igual que amb les matemàtiques, l'anglès continua sent un dels punts febles dels alumnes de quart d'ESO catalans. Els pares i mares rebran un informe dels nivells assolits pel seu fill en cadascuna de les competències. Alhora disposaran de més detall de cadascuna d'elles, com ara el nivell, a l'hora de valorar les característiques d'un text i sintetitzar-ne el contingut, aplicar les normes ortogràfiques, resoldre problemes i utilitzar fraccions i decimals en diferents contextos, entre d'altres. Per la seva part, el centre educatiu sabrà quins són els resultats dels seus alumnes en cada competència i sabrà en quin nivell se situen respecte a la mitjana global de Catalunya. A més, també sabrà quin percentatge del seu alumnat se situa en cadascuna d'aquestes franges i en cada competència.
Els esports.
Fem ara repàs a l'actualitat esportiva que ens porta Joan Jarque. Joan, bon dia.
Hola, bon dia. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva al cap de setmana. Nova victòria al Falset i nova golejada. Es van complir els pronòstics i la passada jornada els de Gerard Font van desfer-se amb comoditat del CUE, de la tercera catalana, el Sant Salvador. La superioritat local es va traduir en un 5-1, un resultat que manté el Falset en la pugna per liderat, que segueix tenint a 4 punts. Aquest cap de setmana hi ha jornada de descans, així que no és fins d'aquí a 100 dies que comença l'hora de la veritat. 8 partits que han de decidir qui és el millor: Mas Pellicer, Sant Pere i Sant Pau, i Comar o Falset. El primer rival dels falsetans serà la Unió Astorga, qui ens ha classificat, i a qui toca visitar. Després d'això, un seguit de partits complicats, amb 2 enfrontaments que poden marcar les opcions del Falset. D'una banda, la visita d'aquí a 3 jornades al camp de l'actual líder, el Mas Pellicer. De l'altra, el penúltim partit de Lliga en el que els falsetans rebran l'hores d'ara segon, el Sant Pere i Sant Pau. A la quarta catalana, la passada jornada, el Porrera va arrencar el segon punt fora de casa, en el que portem de Lliga. Va empatar 1 al terreny del Vilafortuny. Amb tot, els porrerans continuen penúltims a només 14 punts. La propera jornada, d'aquí a 7 dies, visitaran el camp del cinquè, el Riudoms. Serà un dels 7 partits que encara els queden per jugar, 4 a casa i 3 a domicili. I és que els queda una mica de tot, rivals durs, com el mateix Riudoms o el Duesaigües, rivals a priori més assequibles com l'Almoster, la Riba o l'Internacional de Reus. Els queden 21 punts per disputar i, tal com està d'apretada la cua, un parell de victòries podrien permetre el Porrera tancar la temporada en una situació millor que la present. En futbol sala, la passada jornada, el Pradell no va poder amb el líder, l'Hospitalet de l'Infant, i va caure per un ajustat 4-5. Els pradellencs van plantar cara, però sense premi. A manca de 8 jornades per acabar la Lliga, el Pradell és 7è. D'aquí a una setmana, amb la represa de la competició, els toca un altre partit molt complicat, ja que visitaran la pista d'un dels gallards de la competició, el Futsal Valls. Tot i que el liderat està molt lluny, si el Pradell és capaç d'encadenar bons resultats, pot col·locar-se en les posicions de privilegi. I amb el repàs del futbol sala hem acabat avui. Tornem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu un bon cap de setmana i un molt bon dia de la mona.
El temps.
Moment ara per a la previsió meteorològica, tenint en compte aquest cap de setmana de Setmana Santa que tenim per endavant. Ens la porta aquesta previsió l'Enric Massip.
Acabem ja una setmana santa, podem dir, i la situació meteorològica s'ha mostrat força variable. La inestabilitat ha dominat el panorama, les pluges han abundat en quantitats molt irregulars, però, i també no han fallat algunes tempestes. Ara aquesta situació té tendència a desaparèixer, els vents del nord en faran aclarir els cels i tindrem una baixada, sobretot de les temperatures nocturnes, vull dir, durant uns dies. Les diurnes es mantindran agradables, inclús tindran tendència a pujar, donat que tindrem més sol. En definitiva, la segona meitat d'aquestes festes de Setmana Santa i Pasqua es caracteritzarà doncs, ja per l'estabilitat, però no ambient més fred que les nits, però entre dia en sol i un temps molt agradable. I en quant a efemèris, hem destacat que el dia com avui, però de l'any 1978, un fort cop de vent afectava Barcelona amb velocitats de fins a 150 km per hora.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La veu de l'Enric Massí en la previsió meteorològica per aquests dies de Setmana Santa ens serveix per posar el punt final a aquest informatiu. Us recordem que l'actualitat tornarà entre setmana als butlletins de dimarts a divendres i també, sempre que vulgueu, ens trobareu a internet, al nostre web radiofalset.fm i també a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més per avui, jo, l'Alfonso Reig, qui us ha estat parlant, m'acomiado, gràcies per la vostra atenció i només desitjar-vos que acabeu de gaudir d'aquest cap de setmana. Fins aviat!